Les dues en punt de l'1 d'octubre del 2019, 18 anys, compleix avui Ràdio Sabadell. Comencem l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
La bona arrencada de Lliga del Centre d'Esports té un plus de mèrit tenint en compte les lesions i els contratemps que ha hagut de superar i fer front l'equip d'Antonio Hidalgo. Peces cridades a ser referència, com Antonio Romero o Jesús Olmos, van lesionar de gravetat, alterant així els plans inicials. D'altres, com Manu Lanzarote, van arribar tard i sense rodatge, amb la qual cosa han hagut d'agafar el to a mesura que avançaven les jornades. I a cavall, entre un sac i l'altre, Boris Garros, el punta del qual s'espera que sigui un puntal ofensiu pel Sabadell, es va lesionar just abans del campionat i ha estat un mes fora dels terrenys de joc. Diumenge, en la sisena jornada de Lliga, va arribar per fi el seu debut amb la samarreta arlequinada. Del seu partit, poc es pot dir, 23 minuts, molt de desgast, adaptant-se a la realitat, d'entrada barallant-se contra els centrals de l'Orihuela amb 1-0 al marcador i intentant obrir espais com en la jugada de l'empat, quan mou els centrals amb una desmarcada a l'espai, alliberant el punt de penal perquè Néstor Querol es quedi tot sol. I després, un cop amb l'equip arlequinat ja jugant amb 10, fins i tot caient més a banda i sacrificant-se sense pilota. És el primer tastet d'un Boris Garros que haurà d'agafar forma, haurà de posar-se al nivell de la resta, però que així d'entrada ja ha tornat i ho ha fet per convertir-se en un jugador referencial dins d'un Sabadell que ha caigut del play-off, és cert, també és veritat que tot això acaba de començar, però que continua també a 2 punts dels primers classificats, malgrat la llau de baixes, fins a 7 l'última setmana que l'ha acompanyat en aquesta estrena.
Hotel Suís, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
No s'estrena el control de so, precisament el Roger Benet, quan vulguis.
Comenta la recepció.
Tindrem a Boris Garros valorant la seva estrena a Oriola amb la samarreta del Sabadell. També un informe amb les dades de l'equip arlequinat a Los Arcos. Atents als amants del futbol territorial, el futbol de casa nostra, perquè el Sergi Parc ens porta avui un extens reportatge del derbi entre el Tibidabo i la Sabadellenca, jugat diumenge a Torre Romeu. A més, molt de triatló, especialment amb el Miquel Blanchard preparant-se per l'Ironman de Barcelona, i també futbol sala, tennis o bàsquet.
I fora de l'hotel?
Avui s'enceta la segona jornada de la fase de grups de la Champions, quan faltin 5 minuts per les 7 del vespre, aquest horari un pèl estrany, les 6:55, el Real Madrid rebrà el Santiago Bernabéu al Bruges belga després d'estrenar-se amb derrota a París. L'Atlético jugarà a les 9 al camp del Lokomotiv de Moscou. I aquesta nit també hi ha derbi a la Lliga Sobal, a partir de les 9 al Palau, Barcelona-Freiking-Granollers. Els blaugranes arriben com a líders amb 4 victòries en 4 jornades. Només el Liberbank Cuenca segueix el ritme de l'equip de Pasqui i el conjunt ballesà, per contra, és de 0 amb un balanç d'una victòria, un empat i 2 derrotes en aquest inici de campionat.
Han parlat en les últimes hores
Zinedine Zidane, l'entrenador del Madrid, sobre el partit d'avui contra el Bruges.
Sabemos que nosotros lo que queremos hacer y sabemos cuando miramos la tabla que no empezamos bien nuestra Champions, pero es una oportunidad para justamente devolver lo que se merece la afición y también para nosotros.
I Diego Pablo Simeone pensa en sortir avui a Moscou amb Joao Félix, Diego Costa i Álvaro Morata.
Es una oportunidad de que puedan estar los tres juntos, como no. Siempre he dicho que a mejor estado de forma, sobre todo de Costa y de Morata, más posibilidades tenemos de que puedan compartir el partido. Está claro que están dentro del plantel, vamos a ver cómo se mueven hoy, cómo los veo. Decidiremos si arrancan juntos o uno de los dos, espero.
I a les xarxes socials.
Arroba Ràdio Sabadell fa una hora a Twitter. La tinerfenya Huerta de Aza dirigirà el Sabadell Olot de diumenge a les 6. Es tracta de la segona col·legiada de tota la història a segona B, agafant el relleu de la balear Carolina Domènech, que va estar des del 98 fins al 2003. El conjunt arlequinat serà de moment l'únic equip xiulat per totes dues. Recordem, Carolina Domènech va xiular en 5 anys 7 vegades. El conjunt arlequinat al Sabadell és l'equip al qual ha xiulat més Carolina Domènech durant tot aquest període de 5 anys que va xiular a segona divisió B. Ara li agafa el relleu la tinerfenya Huerta de Aza.
De quin partit no estarem pendents?
De la Copa d'Albània, arrencat a les dues, partits de setzents de final al Partizan i Tirana. Vora el Kukesi Shukumbini Pekín, i anem a veure si aquest el diem bé, el Luftetari Giro Caster contra Turbina Serric.
Tal dia com avui, de l'any passat.
Notícies a radiosabadell.fm, un 10 de 10 a la Supercopa d'Espanya de Waterpolo per l'Estalpool Natació Sabadell Femení. Per exemple, el director esportiu Xavi Balaguer declarava que van tenir la sensació de jugar fora de casa després de la 10 de l'equip masculí a la Champions. Álvaro López San Martín guanyava ara fa un any l'edició de l'Open BBVA i, a més, la bona dinàmica del Sabadell Nord s'esfuma davant d'un Girona B molt superior.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Minuts i mig per sobre de les dues, entrem en matèria aquest 1 d'octubre, com heu llegit a través de les xarxes socials amb aquest aniversari. Ens fem grans, majoria d'edat per Ràdio Sabadell. Fa avui 18 anys s'estrenava l'emissora municipal de la ciutat. Avui dia de descans al Centre d'Esport Sabadell, dia per acabar de valorar el partit contra l'Orihuela, per fer balanç de la infermeria i sobretot aquí a l'Hotel Suís per centrar-nos en un nom propi, el de Boris Garros, que va debutar amb la samarreta arlequinada diumenge passat a l'estadi de Los Arcos. Recordem que va arribar en el tram final del mercat estival de fitxatges i que en la prèvia de la primera jornada va patir una lesió muscular al bíceps femoral, de la qual s'estava recuperant fins aquesta última setmana. Podríem dir que un petit calvari aquest mes en el qual l'ex del Gavà o del Recre, entre d'altres, no ha pogut estar amb la resta de companys.
Moltes ganes, ha sigut un principi complicat. La primera setmana ja vaig patir una petita ruptura i m'ha portat a descansar fins avui.
La tornada de Boris als terrenys de joc va ser la nota positiva d'una setmana a la qual van caure 3 jugadors més. Ahir escoltàvem la crítica d'Antonio Hidalgo a la gespa de Sant Oleguer, de l'estadi Josep Molins, on entrena regularment l'equip i motiu pel qual, segons el tècnic arlequinat, es va lesionar el genoll el jove Aleix Roig, en teoria res greu, però també es recuperen, mica en mica, en aquest cas de problemes fibrilars, Aaron Rey i Alberto Leira, que tampoc van formar part de la convocatòria per viatjar a Oriola. De fet, només van anar cap a Terres de la Vega Baixa 16 jugadors del primer equip i van completar la llista els del filial Marc Bellalta i Marc Asturgó. S'espera recuperar algun d'aquests efectius de cara a diumenge, recordem, a les 6 a casa, la nova Creu Alta contra la Unió Esportiva Olot, però mentrestant, explica Boris Garros, els recanvis estan donant la cara i de quina manera en aquest centre d'esports.
Som una partida curta, però tots estem per sumar, som molt competitius i tots tenim el nivell. Un dia falta un i el reemplaç surt i ho fa igual o millor, sí que amb aquesta tranquil·litat, però alhora amb ganes de tenir la plantilla al complet i ficar-li una mica les coses més difícils al míster.
Per tant, buscant posar complicades les coses, Antonio Hidalgo tenia poc on triar de la primera plantilla en l'última jornada. Esperem que en qüestió de setmanes vagi mica en mica buidant-se aquesta infermeria. I ahir parlàvem de Néstor Querol i del seu rol com a davanter del Sabadell en absència d'Edgar Hernández i del propi Boris Garros. Ara el barceloní ja s'ha recuperat i ha tingut ja els primers 23 minuts de la temporada en el tram final de l'Orihuela 1, Sabadell 1. Antoni Hidalgo, l'entrenador, també ha parlat d'aquest paper que ha de desenvolupar a l'equip Boris Garros. Pel de Canovelles ha de ser una de les peces importants d'aquesta plantilla 2019-2020.
Una gran notícia per nosaltres, no? El Boris ens donava molt, sí que està una mica curt físicament, però ha fet un treball impagable, es baralla amb tots, la baixa ens dona temps, és un home d'àrea que remata, tindrà moltes ocasions i farà gols, segur.
Fa Farà gol segur, deia Antonio Hidalgo després del partit a Oriola sobre Boris Garros, després d'aquesta mal comptada. No arriba encara a mitja hora que ha jugat ja amb la samarreta arlequinada. Clar, en el seu cas no va arribar ni tan sols a jugar cap amistós de pretemporada, per tant eren els seus primers minuts defensant l'escut del centre d'esport Sabadell. I al marge del paper individual d'un Boris Garros que evidentment encara no està al mateix nivell de forma que la resta, però que ja ha passat pàgina a la seva lesió muscular, l'atacant també ha passat revista a l'actual moment de forma de l'equip. Ahir ja avançàvem uns deures que havíem de fer, els hem fet, tenim les estadístiques de l'Orihuela Sabadell i la veritat és que més clares no podien ser, però primer escoltem a Boris Garros parlant de la possessió i sobretot de la manera de jugar d'aquest Sabadell.
Hem tingut la possessió, no ho sé, el 65 o 70% del temps. Ens veiem molt sòlids, sí que és veritat que els primers minuts és quan normalment ens marquen els gols, hem de millorar això, però a partir d'aquí jo trauria un balanç molt positiu, treus un punt fora de casa, segueixes sense perdre, amb identitat, amb pilota, jugant al model que tenim, i hi ha molts jugadors que estan lesionats i a poc a poc els anem recuperant i farem que la plantilla sigui més competitiva.
Per tant, buscant cada cop més competència al centre d'esport Sabadell, deia que un punt positiu, sobretot per la manera com el va sumar el centre d'esport Sabadell Boris Garros, i la veritat és que no s'equivocava massa a l'hora de xifrar la possessió al davanter del Sabadell. Amb el sistema Wisecout com a referència, avui hem elaborat un informe del que va ser el joc del Sabadell a Los Arcos, a Oriola. El Pau Vitori posa veu a aquestes dades que demostren fins a quin punt l'equip d'Antonio Hidalgo va dominar els tempos de l'enfrontament en l'1-1 d'abans d'ahir contra l'Orihuela Club de Futbol. El Sabadell va tenir molt més la pilota que no pas l'Orihuela. En el còmput general del partit, el tant per cent de possessió arlequinada va ser d'un 68% pel 32% de l'equip escorpí. Això sí, hem de tenir en compte que a partir de l'expulsió d'Aitor Pascual, ja amb l'empat en el marcador, la xifra es va igualar, 50-50, tot i tenir l'equip d'Hidalgo un home menys. Per tant, la resta del partit, la diferència de domini de l'esfèric va ser encara més accentuada, arribant al sostre en el primer quart d'hora de la represa, quan el centre d'esports va tenir el 81% de la possessió. No és l'única dada que indica que el Sabadell va ser el clar dominador del partit a Los Arcos. Per exemple, en la precisió, l'Orihuela va estar encertat en el 75% de les passades que va provar, el Sabadell en un 86%. 11 punts percentuals més. La durada de les possessions també és clarament favorable al Sabadell. De mitjana, cada possessió local durava 10 segons i dels arlequinats gairebé el doble, 18. I si mirem només les llargues, possessions de pilota de més de 45 segons, només una de l'Orihuela i 11 dels arlequinats. O també en el temps efectiu amb la pilota als peus. En total, l'equip de Villafaina la va tenir 16 minuts i mig, mentre el sabadellencs 34 minuts i mig. Finalment, el posicionament dels jugadors sobre el terreny de joc també indica el domini del Sabadell. Potser per la proposta d'Antonio Hidalgo, potser per la necessitat d'haver de remuntar el gol inicial de Cases, potser per una mica de tot. La longitud entre les línies de l'Orihuela és de 43 metres, molt més arreplegat que no pas un Sabadell més espaiat, amb 57 metres i mig de distància entre línies, és a dir, 14 metres i mig de diferència. Només 3 futbolistes de l'Orihuela van estar més temps al camp contrari que el propi, mentre el Sabadell van ser el doble, 6, incloent-hi els dos carrilers, Òscar Rubio i Josu Ozcoidi.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Dades demolidores, 86% de possessió entre el minut 46 i el 60, el primer quart d'hora de la represa, 6 jugadors de mitjana per davant del mig del camp arlequinat, 86% d'encert en la passada en tot el partit sencer i fins a 11 possessions de més de 45 segons, possessions llargues de gairebé un minut per només una en tot l'enfrontament de l'Orihuela Club de Futbol. Evidentment, després caldria veure si la proposta de Villafaina, per exemple, de replegar línies amb 0-0 hagués estat també així o no. Els partits i les dades també canvien molt en funció del resultat i aquest 1-0 de Cases va arribar molt ràpid, però en tot cas és simptomàtic del joc que vol desenvolupar Antoni Hidalgo aquest informe estadístic d'un partit, recordem, fora de casa i, tant com n'hem parlat, en un terreny de joc que no estava, impossible, en les millors condicions a l'estadi de Los Arcos després de les pluges torrencials que havien caigut dues setmanes abans. De fet, i amb això rematem el tema Boris Garros, allò que més destaca el davanter arlequinat d'aquest últim partit és precisament la filosofia, la manera de jugar, la via per acabar sumant aquest punt utilitzada pels sabadellencs. De moment encara no coneixen fora de casa la derrota, un empat i dues victòries i, sobretot, diu Boris Garros, aquest 7 de 9 pel que fa als punts com a visitants, fora de la nova Creu Alta, amb un estil, el del Sabadell, molt, molt, molt reconeixible.
Molt condicionat, però bueno, ens hem de quedar amb la forma de jugar, seguim sense perdre, això és molt important a la segona B, i ens hem de quedar en aquest sigut protagonistes, tenim la pilota, tenim un model de joc molt, molt treballat i cada dia l'estem millorant, inclús amb 10 crec que hem seguit tenint la pilota, vull dir, sí que és veritat que potser amb 11 haguéssim pogut tirar el partit endavant, però bueno, Pascu ha intentat donar el millor, això va d'aprendre, però ens ajuda molt i ha tingut aquest cop de mala sort aquest partit, però bueno, som una família i tots se seguim endavant.
Doncs també fins i tot exercint com a germà gran, podríem dir aquí Boris Garros a l'hora de parlar d'Aitor Pascual i dient allò de és jove, entre tots hem de fer front a aquestes situacions. Evidentment és el primer que sap que es va equivocar Aitor Pascual, que evidentment es perdrà el compromís d'aquesta setmana a les 6 contra l'Olot en una entrada d'estemps que segurament es podria haver estalviat, tenint en compte que acabava d'entrar feia 20 minuts al terreny de joc i que ja portava una targeta. Avui, com dèiem, han començat dia de descans, dia lliure per a plantilla del Centre d'Esport Sabadell. Demà tornada als entrenaments i, de moment, no varia l'horari de les últimes setmanes, fins i tot incloent-hi aquest a Oriola. Per tant, diumenge a les 6 de la tarda, Sabadell Olot, al migdia, barbacoa de germanor entre els seguidors dels dos clubs a la nova Creu Alta, i el Sabadell en joc en marxa des de 6:15, com dèiem, amb un arbitratge femení. No hauria de ser notícia, però malauradament tot just és la segona col·legiada que arriba a la segona divisió B, i de l'anterior ens hem de remuntar dues dècades abans, per tant, segurament parlarem del tema aquesta setmana aquí a Ràdio Sabadell.
Hola, soc Néstor Querol, jugador del Sabadell, i us recomano escoltar Hotel Suís en Ràdio Sabadell tots els dies.
Minuts per sobre d'un quart de 3 de la tarda i a tot això avui es compleixen 50 anys del partit de tornada contra el Bruges a la Copa de Fires en aquella efímera primera i fins al moment única experiència del Centre d'Esport Sabadell a Europa. Ja vam explicar de sobres el tema fa uns 10 dies aproximadament amb el Josep Palau, amb un dels protagonistes que de fet va fer el gol arlequinat allà a Bèlgica, on l'equip sí que va vestir a quadres a diferència del primer partit, el que van jugar aquí a casa, com parlàvem també amb el Miguel Ángel Rodríguez, amb l'estadístic, amb el delegat del Centre d'Esport Sabadell. El Sabadell va jugar de vermell, la samarreta, com a mínim, el primer partit a casa, el 2-0 a la nova Creu Alta, va vestir amb la seva primera equipació, va lluir els quadres arlequinats a Bèlgica en el partit de tornada. Avui fa justament mig segle. Pasieguito, Bernardino Pérez, l'entrenador del Centre d'Esport Sabadell, va fer dos canvis a l'alineació. L'11 el van formar Comas, Montesinos, Pini, Arnal, Isidro, el sabadellenc Lluís Muñoz, Garzón, Marañón, Ortuño, Palau. Palau, protagonista aquí a l'Hotel Suís fa uns dies, i Zaballa, Romero, també va jugar a la segona meitat. El primer gol va arribar al minut 12, al 24 el Bruges ja havia igualat l'eliminatòria. Si recordeu, en aquesta entrevista que citàvem, el propi Palau deia que van pecar de novells per voler anar amb massa ímpetu cap endavant en comptes de mantenir les línies al darrere i per intentar fer un gol fora de casa els va costar una golejada en contra. Abans del descans, el 3-0, el quart només arrenca la represa i tot i el gol de Palau, que tornava l'equip a l'eliminatòria, el momentani 4-1, el cinquè i definitiu va caure al minut 64, deixant així sense opcions el Sabadell en un desplaçament que també va tenir parròquia. A l'Aquinada també van anar cap allà diferents seguidors del Sabadell. 18.000 espectadors es van donar cita al Jambrey del Stadion de Bruges en un partit que es va jugar a les 7 del vespre, no a 3:15 de la nit, com el de l'anada aquí a Sabadell, sinó a les 7 del vespre de tal dia com avui, però de 1969 i amb l'arbitratge de l'escocès Alistair Mackenzie. Per tant, un bonic recordatori, avui fa 50 anys d'aquell últim partit del Centre d'Esport Sabadell en competició europea. Fem una aturada en el camí, el Roger Benet ens ven quatre cosetes i de seguida hem de continuar parlant de futbol, per exemple, del Sabadell B, de la Lliga Nacional Juvenil, amb un bon empat, un valuós empat del Sabadell Juvenil al camp del Dambé i la primera victòria de la temporada del Mercantil, i sobretot amb un reportatge que ens ha preparat el Sergi Parc sobre un derbi que sempre està allò, sempre és calent, un derbi de Sabadell a Torre-romeu aquesta setmana. Tibidabo avui sabadellenca es van veure les cares.
Tens plans per demà? I per d'aquí 5 anys? Passengers, welcome to New York. I per d'aquí 20?
I aquí és on posarem l'art.
A Banc Sabadell t'ajudem a estalviar per fer realitat els teus plans. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Ostres, sempre les mateixes pel·lícules. Saps què? Vaig a posar la ràdio a veure què fan a Ràdio Sabadell.
Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
Descriu-me en Marcellus Wallace, doncs digue'm com és.
Què?
Torna-n'hi què? Torna-n'hi què?
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Què?
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Mig de 3 de la tarda en directe a l'Hotel Suís d'aquest 1er d'octubre del 2019, dimarts. Parlem de futbol territorial, de la regularitat del Centre d'Esport Sabadell, que contrasta amb el tobogan de resultats que està tenint el seu filial a segona catalana. El Sabadell B, després de remuntar per partida doble un 2-0 en les últimes dues jornades, es va veure clarament superat en l'última pel joanenc, que li va endossar una maneta, que li diuen al futbol, un 5-1 que van rebre els arlequinats en només 4 jornades. Atenció, ha encaixat 13 gols l'equip sabadellenc, que és el conjunt més golejat del grup 4 de segona catalana i el segon de tota la categoria. Una cosa que no acaba d'agradar massa a Nacor Bueno, el tècnic arlequinat, que amb la sinceritat que acostuma a parlar, fins i tot també amb l'autocrítica, entona així el mea culpa.
una cosa es que en un partido te puedan llegar a meter 5, pero sabes que pueda pasar, hemos tenido un accidente, pero cuando es todas las semanas, al final eso es culpa mía, está claro, yo lo veo así. Al final tenemos que trabajar de otra manera, tenemos que mentalizarnos que con muy poco esfuerzo del contrario nos marcan goles, entonces tenemos que trabajar de otra manera para que eso no ocurra. Somos un equipo muy joven, nos penalizan mucho mentalmente los golpes que nos dan.
Malgrat els problemes defensius, el Sabadell gairebé equilibra la balança, sent un dels equips més golejadors amb 9 dianes, un fet que permet al filial situar-se a la part mitjana còmoda de moment de la taula en aquest grup 4 de segona catalana. Els de Nàcor Bueno rebran aquest diumenge a les franqueses. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Bona tarda, Adri.
És una de les grans assignatures, sense cap mena de dubte, pel Sabadell B. Ja insistia la setmana passada i l'anterior Nàcor Bueno que no podia ser que sempre haguessin de remuntar, i la veritat és que aquest cop no van poder, i el marcador va ser fins i tot encara un càstig més dur pels sabadellencs.
Sí, perquè a més es va posar 3-0 el Joanenc, si no recordo malament, i el Sabadell és veritat que va marcar el 3-1, és a dir, que semblava potser que...
Sí, se t'ha canviat la cara com pensant a veure si tindríem una altra remuntada, però no va ser el cas.
Finalment no, i el que deies, Adrià, 13 gols en contra és una mitjana de més de 3 gols per partit amb aquestes primeres 4 jornades de campionat.
Tot i així, no vens a parlar del Sabadell B.
No vinc a parlar del Sabadell B, vinc a parlar dels altres dos equips sabadellencs de la categoria, del grup 4 de segona catalana, el Tibidabo i la Sabadellenca, que es van enfrontar en el primer derbi de la categoria, i crec que també va ser el primer derbi sabadellenc de tots els equips que tractem aquí a l'Hotel Suís.
Com a mínim, de segona catalana sí, a tercera catalana hi ha més equips aquesta temporada, i per tant ara tiro de memòria i diria que algun hi ha hagut, però no recordo ara mateix, però sí que és veritat que de categories superiors, d'altres esports, no recordo un altre derbi entre equips de la ciutat. Tot plegat ho vas viure tu, va ser al municipal de Torre-romeu. Bon ambient?
Bon ambient, la veritat és que sí, a més es va veure un partit atractiu. L'entrada valia 2 euros i va valer la pena pagar els 2 euros, jo crec, per tots els aficionats que van anar al municipal de Torre-romeu.
Podem fer un spoiler o no?
No el facis, per no, la gent que no sàpiga el resultat.
El marcador no el podem dir.
No el diguis.
Però que van haver gols?
Van haver molts gols.
Fins a 6?
Pot ser.
Vinga, anem a escoltar la pel·li del partit que ens ha preparat avui el Sergi Parc amb la Núria Garcia. Així és, un derbi a Torre-romeu, un Tibidabo sabadellenca.
El Tibidabo es plantava al derbi amb molts dubtes. El retorn a segona catalana no estava sent fàcil després de sumar només un punt dels 9 possibles. A més, els blanquivermells venien d'encaixar mitja dotzena de gols a Sant Quirze en un duel per oblidar. Contra la sabadellenca era la quarta jornada, però es convertia ja en la primera final per als de Torre-romeu.
La sabadellenca tampoc va tenir la millor arrencada, però l'últim partit abans del derbi va assaborir el triomf i, a més, convencent. El conjunt taronja va derrotar per 3-0 el Torelló, un resultat que permetia a l'equip arribar amb molta més confiança a Torre-romeu.
El Tibidabo va sortir a manar, a tenir la pilota, a apostar pel joc de possessió i a buscar amb insistència l'àrea contrària. Però era la sabadellenca qui s'apropava amb més perill.
Els taronges, en canvi, se sentien còmodes, ben organitzats al darrere. El pla dissenyat per Jesús Rueda Betis era molt clar: cobrir-se bé les esquenes, aprofitar les vedades del Tibidabo i disparar ràpid a la contra. Després de dues clares ocasions, la sabadellenca no perdonava i Miguelito afusellava la porteria. El pla de Betis s'estava executant a la perfecció.
La diana, però, va venir precedida d'una pèrdua de pilota dels de Torre-romeu, una acció que va provocar un fort enuig en el seu tècnic, Jesús Díaz Vaquero.
Hablamos de que hay que jugar en tres cuartos nuestro hacia atrás, hay que jugar fácil, hay que jugar sobre todo de cara o con alguna línea de pase fácil para no perderla y que nos provoque eso, una contra tan absurda y tan cercana, porque al final en esta categoría cada vez que se comete un error así, la gran mayoría de veces gol. Y aparte Tony Sánchez, que lo habíamos hablado antes, y por eso me ha dado un poquito más de rabia, y aparte porque sé que él lo da siempre todo y cuando comete algún fallo así se lo interioriza mucho para él, como que todo es culpa suya, y después le cuesta un poco animarse.
En un final boig de la primera part, el Tibidabo reaccionaria ràpidament. Una gran jugada individual des del lateral dret de Sergio Mesa deixaria sol a Fran Espinosa per posar l'empat a 1.
L'alegria li duraria poc als homes de Vaquero. Just abans del descans, un inspirat Miguelito col·locava la sabadellenca de nou per davant gràcies a una gran vaselina.
Ya que tenemos que pasar un año
complicado y tal, hostia, que propongan fútbol, que vengan y se lo pasen bien. Y es verdad que ha sido un poquito abierto porque ellos, a la que robaban, pues buscaban la espalda de nuestros centrales, teniendo dos puntas en la primera parte, tenían dos puntas muy rápido y nos buscaban en la espalda, o sea, era coger balón y lanzar. Y bueno, el segundo gol ha sido así y es lo que hay. Ya es verdad que le había dicho a Pablo que mantuviera dos metros de distancia sobre el resto para eso, porque nos estaban buscando las espaldas, pero lo han hecho bien en el segundo gol y es lo que hay.
El Tibidabo, que només havia sumat un punt i venia d'encaixar un 6-0, anava cap als vestidors amb el marcador en contra en el primer derbi de la temporada. Amb aquestes circumstàncies, reaccionar era gairebé un impossible.
A la represa, la sabadellenca ja no seria la mateixa. Això sí, Joel tindria la millor ocasió per sentenciar el derbi. Un gran centre de Casillas el rematava a l'àrea petita, però Dani Álvarez apareixia del no-res per fer una aturada impossible.
Just quan el derbi es començava a refredar, Fran penjava una pilota des del mig del camp que acabaria trobant el rematador indicat. Manolo Castro, que no portava ni 10 minuts sobre el terreny de joc, enviava la pilota amb el cap al fons de la xarxa. Era el minut 80. En el 83, des de l'altra banda, però amb els mateixos protagonistes. Centre des de l'esquerra de Fran i remat de Manolo Castro. En un obrir tancat d'ulls, el derbi feia un gir copernicà.
Es lo soñado, ¿no?, de entrar un jugador y cambiar el partido así, pero bueno, que ha sido todo el equipo, nos hacía falta ganar ya para esta dinámica mala y no meternos ahí abajo. Va a ser difícil, pero con trabajo así van a llegar los resultados.
Tot i que encara quedava temps suficient per arreglar la mala segona part, la sabadellenca ja no s'aixecaria. Ni tan sols va tenir l'opció de donar un ensurt al Tibidabo. El tècnic taronja, Jesús Rueda Betis, es mostrava batut.
El equipo ha hecho una primera parte buena. La verdad que la segunda han sido totalmente del Tibidabo. Yo creo que la segunda ha sido superior en todas las facetas del juego, en intensidad, en juego, en todo. Entonces yo creo que el resultado para mí ha sido justo.
La festa a Torre-Romeu la va acabar de rematar Fran amb el seu segon gol. Un xut creuat imparable que posava la cirereta del pastís blanc i vermell. El triomf per 4-2 era el primer de la temporada per al Tibidabo, un clar motiu de celebració per Vaquero i els seus homes.
Bueno, en mi cumple creo que mi mujer ha organizado de hacer una paella, con lo cual me han hecho el regalo perfecto que era ganar aquí en casa y en el derbi y haremos la paellita y ya de paso pues a Manolo le cantaremos alguna canción o algo, que se pague una caja quinto por marcar dos goles.
La sabadellenca, amb la tercera derrota de la temporada, cau a la 16a posició abans de visitar el Sant Quirze. Betis aposta per passar pàgina el més aviat possible.
Era clave los tres puntos y más como se estaba viendo el partido. La verdad que la segunda parte ha cambiado todo. Yo me esperaba otra cosa, no ha salido así y bueno, yo creo que hay que mirar ya de cara a la semana que viene y la semana que viene intentar sacar los tres puntos de Sant Quirze.
De la seva banda, l'equip dirigit per Vaquero surt del pou i escala fins la 14a posició. Un petit respir per un equip que haurà de lluitar de valent per aconseguir la permanència. Pròxim compromís a Cardedeu.
El resum d'aquest primer derbi a la segona catalana. Per cert, ens feia un apunt també des de la redacció al Pau Vituri, que evidentment a la tercera catalana un grau per sota hi han hagut ja dos derbis. A la jornada 1, Cercle Marina, a la última jornada del passat cap de setmana, Llano Can Rull, Rómulo Tronchoni. Aprofitem per repassar ràpidament aquesta categoria, la tercera catalana. Enguany, déu-n'hi-do amb els equips que hi han en aquest grup, equips que han estat en les últimes temporades categories més amunt, com és el cas del Castellà o de l'Olímpic Can Fatjó. De fet, són els dos que ara mateix encapçalen la taula, el Castellà amb 12 punts, l'Olímpic Can Fatjó amb 10, els mateixos que el Pajaril, el millor sabadellenc, que és el Can Rull, Rómulo Tronchoni, que és quart amb 9 punts, empatat amb el Juventut 25 de setembre. Aquesta setmana, entre d'altres compromisos, partidars a Can Rull. Can Rull, Rómulo Tronchoni, Badia, diumenge a 1:15, l'horari habitual quan juguen els arlequinats a casa. Per contra, un altre dels partits especials, el líder, el Castellà, rebrà el Planadeu dissabte a les 6 de la tarda. Hem fet un cop d'ull molt ràpid, una pinzelladeta a la tercera catalana, amb aquests dos derbis que ens deia ara el Pau Vituri. Hem conegut a fons com va anar aquesta victòria, crec que ara ja sí que es pot dir, 4-2 del Tibidabo contra la sabadellenca. Anem a la Lliga Nacional Juvenil.
Hola, soy Kiko Díaz, entrenador de Salt Nord, y os recomiendo escuchar cada mediodía el Hotel Suisse.
Amb bones notícies perquè 370 minuts després el Club Esportiu Mercantil va veure porteria i li va servir per aconseguir el primer triomf de la temporada en aquesta Lliga Nacional Juvenil. Els blaugranes van superar per 2-1 al Municipal de Raona. Marinals a un nou vingut a la categoria com és el Prat. El conjunt graciec no marcava des de la jornada inaugural, des del primer partit, i acumulava ja dues derrotes seguides, sumant només 2 punts dels 12 disputats. Tots fins la setmana passada, fins a aquest últim partit, fa un parell de dies, una cadena de dinàmiques negatives que va començar a trencar Armand Vallès, obrint la llauna contra els pretencs.
Jo sóc de primer any, i clar, normalment els de primer any equips així doncs no tenen lloc. Bueno, el Carlos està confiant en mi, i, bueno, de moment, supercontent.
Per tant, protagonisme per l'Armand Vallès, tot i la seva joventut, la victòria contra l'equip Pota Blava dissipa una miqueta els fantasmes d'un inici com el de la temporada passada, quan van trigar fins a la jornada 7 en guanyar el primer partit, incloent-hi també un canvi d'entrenador. Atenció, perquè Armand Vallès explica d'aquesta forma tan clara, tan nítida, la tranquil·litat que portaran aquests 3 punts sumats a casa contra el Prat.
Ens han tret un pes de sobre perquè... Bueno, l'entrenador ja a veure si ho feien fora, a veure si es quedava. No està qüestionat, perquè ella seguirà sempre, però si perdíem 2-3 partits, ell mateix podia fer un pas al costat. Però no, vull dir, ell sempre segueix amb nosaltres.
De fet, el primer triomf mercantilista va coincidir també amb la tornada a la banqueta del tècnic de Carlos López, absent les primeres 4 jornades de la Lliga per una sanció. Els mercantilistes fan un salt a la classificació amb aquest triomf i es posen ara 12ens amb 5 punts just per darrere del juvenil B del DAM. Els cervesers van posar el juvenil A del Sabadell contra les cordes amb un 2-0 favorable ben ràpid a la mitja hora de joc, però els arlequinats, gràcies a 2 penals, a 2 penes màximes, aconseguirien igualar a 2 sense arribar a culminar la remuntada. Miqui Lladó és el tècnic d'aquest Sabadell juvenil.
Quan ens hem posat 2-2, les possibilitats de remuntar han sigut mínimes. Han sigut tan mínimes com quan vam parlar de que la grama, la primera jornada, ens va marcar el 2-1 i les possibilitats que van tenir d'empatar. És a dir, hem tingut alguna pilota a l'àrea que es podria haver resolt a favor nostre, però jo crec que poques possibilitats d'haver-li donat la volta al marcador finalment.
Amb l'empat, el Sabadell juvenil suma 8 punts i continua sent el primer classificat, traient tots els juvenils B que no podrien ascendir per la seva condició de B a la divisió d'honor. Lladó, però, prefereix tocar de peus a terra, sap que hauran de concedir menys al darrere que, per exemple, en aquest últim partit, tot i saber també la qualitat dels jugadors cervesers, i sobretot ser constants en el dia a dia per arribar al tram final de Lliga en un escenari similar a l'actual.
Hem d'estar satisfets perquè l'equip ha rendit bé, però per parlar d'opcions sèries de mantenir-te tot l'any a la part alta, crec que això és una qüestió del dia a dia i de la setmana a setmana, perquè la Lliga Nacional al final també s'està demostrant amb els resultats a cada jornada. Els equips els hi costa molt encadenar victòries consecutives, de la mateixa manera que els hi costa molt encadenar derrotes consecutives.
Per tant, aquesta setmana, un empat i una victòria. L'empat del Sabadell juvenil en aquesta Lliga Nacional Juvenil al camp del juvenil B del DAM, la victòria del mercantil contra el Prat, la primera de la temporada, i de cara a aquest cap de setmana, el Sabadell juvenil es veurà les cares amb el Nàstic B, mentre el mercantil visitarà el Vilaseca. Fem una aturada en el camí i de seguida parlem de triatló amb un home, el Miquel Blanchard, que vol fer des de Calella el camí cap a Hawaii, cap a Kona. Serà complicat, però buscarà una classificació de cara a un any vista pel Mundial que es du a terme allà, aprofitant precisament que d'aquí a uns dies es disputa l'edició del 2019 del Mundial Ironman.
Tens un mal dia? Plou, t'has mullat i a més arribes tard? Estàs fart de la rutina i encara no has tornat a la feina? No et preocupis, tots els dies surt el sol i nosaltres treballem i ens esforcem per fer-te companyia.
Al matí, a Ràdio Sabadell, amb Raquel Garcia.
Nova temporada, nous continguts, nous seccionistes i nous enfocaments, però els mateixos protagonistes, vosaltres, els nostres veïns i veïnes. Al matí, a Ràdio Sabadell. Treballem per arribar a tu, cada dia des de les 11 a 2:15.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Aquesta temporada, a Ràdio Sabadell, les notícies faran olor de cafè ben torrat. Cada dia, a les 9 del matí, aixecarem la persiana del cafè de la ràdio per preparar-vos un bon esmorzar d'informació. Us explicarem des de tots els punts de vista les notícies més importants de la ciutat. I cada dia obrirem també el reservat del cafè per rebre els protagonistes de les notícies més importants del dia.
El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
A Ràdio Sabadell passem les tardes connectats. Connectats a la informació, connectats al debat, connectats a la cultura, als personatges, als especialistes, als temes i també connectats a l'entreteniment. Cada tarda de 4 a 7 a Sabadell connectem amb Sant Cugat, Castellà, Badalona, El Prat i sí, amb Terrassa també. Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tram final de programa, 4 minuts clavats ara mateix. I arribem a 3 quarts de 3 de la tarda. Comencem el bloc poliesportiu avui saludant el Miquel Blanchard, que disputa aquest cap de setmana l'Ironman de Barcelona. El triatleta sabadellenc competeix a tocar de casa buscant apropar-se a Kona, però clar, no al Mundial de la setmana que ve a Hawaii, sinó l'edició de l'any vinent. Miquel, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda a tots. Aprofitant, i us convido que vingueu a veure-ho.
A tocar de casa, a Calella. Sempre hem dit que Lanzarote per tu és un lloc especial, però clar, l'Ironman de Barcelona segurament també estarà en el podi de les teves proves favorites, no?
Sí, està clar. I a veure, Lanzarote per mi és una prova especial, però fins a cert punt, perquè hi han hagut moltes edicions que, bueno, que sempre pues, he participat i he tingut cert protagonisme, però al final pues, el resultat potser no l'hem culminat com hauria d'haver fet. I, bueno, i Barcelona pues, potser és la següent prova, no? Una de les meves proves fetitxe. I jo crec que aquí a l'Ironman de Calella, que és el mateix Ironman de Barcelona, allà pot passar de tot.
Clar, es disputa a Calella. En unes distàncies tan bèsties com són l'Ironman, competir al costat de casa, conèixer el terreny, això ajuda o no hi ha avantatges quan són tants quilòmetres?
A veure, això sempre ajuda. La veritat és que estar pues, una miqueta recolzat pels de casa i un territori ben conegut, pues, evidentment que això al final pues, és un desgast menys que tens, no? Així com anar a una altra prova que és més desconeguda, doncs les incerteses et poden produir pues, cert desgast a nivell psicològic, i aquí pues, no hi és, i si a sobre li sumes el, bueno, la calor que et pugui oferir pues, la gent de casa, pues, doncs, la veritat és que jo crec que juguem a favor, no? És el camp local, no? És terreny local.
I clar, la rutina que el dia de la competició ha de ser absolutament diferent, no és el mateix, no només el desplaçament en si, que també, evidentment, però estar en un hotel o en un apartament a Lanzarote o on sigui, a Hawaii, a tota Europa on has estat competint, que dormir a casa, que deu ser un privilegi, no?
Sí, bueno, tot i que allà sí que, bueno, a Calella igualment vaig d'hotel, perquè els dies previs sempre hi ha pues, certs compromisos que s'han de respectar, i bueno, i certs preparatius que s'han de fer pues, en el terreny de joc, i bueno, tot i així estarem pues, allà pues, des de dijous, però el que sí que és cert és que és evident que el menjar i tot pues, ja està tot molt més controlat i és tot molt més familiaritzat.
Com és de dur aquest Ironman de Barcelona, el recorregut com és?
Realment, per mi, és l'Ironman, entre cometes, i riureu, és l'Ironman més fàcil que pots fer, perquè realment l'orografia juga molt a favor, és tant el segment de natació, pues, que és un mar calmat, a priori, ara pot ser que el dia de la carrera ens trobem un temporal marítim, però no té pas pinta, és una zona molt controlada, un circuit molt fàcil a una volta, que és sempre és pues, més còmode, no és tan intens o tan agressiu com haver de fer dues voltes, sortir de l'aigua i tornar-te a tirar l'aigua, que això sempre és un punt una miqueta més crític. El segment de ciclisme, seguim amb el mateix, que l'orografia pot jugar a favor, un desnivell acumulat d'uns 400 metres, això és molt poca cosa, amb 180 quilòmetres de ciclisme, molt pla, un circuit molt ràpid, que el segment ciclista, perquè us feu una idea, a Lanzarote se'n va més de 5 hores, a 5 hores i quart, 5 hores 20, i aquí jo crec que arribarem a les 4 hores 45, 4 hores 30 i ens mourem per aquesta franja, o sigui que realment és un segment molt més favorable, i el segment de cursa a peu seguim amb la mateixa dinàmica, no? Un circuit pla, sense cap mena de dificultat, i sí que hi ha alguns girs de 180 graus que sempre pues, et poden trencar una miqueta més el ritme i la calor, evidentment, pues, sempre pot fer algun estrany, però realment és un circuit molt favorable, i sempre ho he dit, o sigui, per la gent que vulgui debutar, aquesta és la prova ideal per poder-la fer.
Doncs mira, avui parlàvem a la redacció just, que deia el Pau Vitori, algun dia m'agradaria fer algun triatló i ja veurem si m'animo.
Doncs Calella.
Sí, doncs, jo, deies tu que riuríem, jo he rigut, perquè evidentment amb mi no hi compteu, però el Pau Vitori segur que està ara apuntant allà a la redacció, no per aquest any que no arriba, però d'altres edicions. Diumenge és la prova, 6 dies més tard arribarà el Mundial de Kona. Entenc que això farà que els millors del món no hi siguin?
Sí, però d'altra banda hi ha com una mena de paradoxa, no?, que els millors del món també són gent que volen guanyar. Llavors, hi ha gent boníssima, gent que està, podria estar, pues, per exemple, un top 5 a Hawaii tranquil·lament, però potser com que no veuen unes opcions clares de victòria, un top 3, decideixen per fer altres tipus de prova i endur-se pues, certes victòries, no?, o ampliar el seu currículum esportiu amb més victòries i també, evidentment, pues, més recompensa econòmica, com el cas del Frederic Van Lierde, que ja va guanyar en el seu moment l'Ironman de Hawaii, i el 2000, si no recordo malament, el 2015 va fer un tercer lloc, o sigui que ell va decidir que ja a Hawaii no participaria, perquè com que no té opcions de guanyar, prefereix fer altres proves com és Barcelona.
Diria que el 2015 és l'any que tu hi vas ser, a Kona.
Correcte. Sí.
Quin objectiu et marques tu? Kona 2020 o...?
Sí, evidentment, però clar, cada vegada això es complica més, hi ha més nivell. Aquí, per exemple, si vull anar a Hawaii 2020, he de guanyar, o que guanyi el Frederic Van Lierde, que ell ja diu que vull dir, renuncia la plaça per Hawaii i jo quedar segon, en aquest cas el roll down m'afavoriria i aconseguiria la plaça, o el que guanyés, o els que estiguessin per davant meu renunciessin la plaça i jo pogués aprofitar aquest roll down, no? Això, clar, és molt complicat. Les proves, guanyar una prova no només és estar fort el dia a l'hora H, sinó és que et surti tot al 100% i tot rodó, vull dir, al 110%, i de fet, bueno, evidentment que jo vull anar a Hawaii i estar un altre cop i repetir pues, la gesta que vaig fer el 2015.
Amb una remuntada realment pletòrica la que vas fer, crec que va ser 17è al final el Miquel a Kona. L'última, t'hem vist en les últimes hores, en els últims dies, a les xarxes socials, especialment actiu amb els entrenaments que estàs fent de preparació per l'Ironman de Barcelona a Calella. Com arribes físicament?
Jo, bueno, jo arribo bé, el que passa que sí que de nedar en piscina exterior m'he encostipat una miqueta, però bueno, ja va de baixada, però la veritat és que físicament em trobo bé, estic sempre movent-me amb les mateixes marques, inclús alguna una mica millor, no sé, jo penso que estarem allà, donarem guerra, i bueno, com dic sempre, no? Ens hi deixarem la pell.
Doncs tant de bo que et puguem veure una altra vegada a Kona, però piano, piano, de moment seguint aquí al costat de casa a Calella. Miquel Blanchard, tota la sort del món, una abraçada.
Gràcies a vosaltres, adéu.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm.
I no deixem el món del triatló perquè ara hem de parlar d'un molt bon resultat d'una de les esportistes emergents de la ciutat, una de les que té més projecció, la Clàudia Pérez. Dissabte, la triatleta del Club Natació Sabadell es va penjar la medalla de bronze en el Campionat d'Espanya Sub-23 celebrat a la Corunya i a més va ser setena a la classificació general de les triatletes d'elit. Un resultat meritori tenint en compte que venia d'abandonar a l'Europeu Sub-23 de València dues setmanes enrere i que l'any anterior en el seu debut a la categoria havia estat vuitena en aquesta mateixa prova. Per tot plegat, un cap de setmana satisfactori.
Jo crec que la clau va estar en no pensar que realment hi havia possibilitats de fer una carrera realment bona. Venia d'un cap de setmana una mica delicat de l'europeu que no va acabar d'anar del tot com esperàvem després de tota la feina que havíem fet. I vaig sortir confiada perquè l'any anterior aquest campionat ja em va anar molt bé, estava molt contenta, era un cap de setmana molt especial a més a mi personalment. I res, va ser deixar-ho fluir, anar a tope, disfrutar sobretot, i va sortir això.
Pérez va invertir un temps de 2 hores, 5 minuts i 21 segons a 4 minuts i mig de la guanyadora, la neozelandesa Anneke Jenkins, que evidentment no computava pel Campionat d'Espanya i que com a curiositat és la parella del gran Javi Gómez Noya. Com ja us vam explicar fa un parell de setmanes aquí a l'Hotel Suís, la triatleta del club és pràcticament novella en aquest esport perquè reconeix que acabava d'arrencar pràcticament, era la primera vegada que es posava amb això del triatló fa un parell d'anys mal comptats i, tot i això, doncs reconeix que es troba molt còmode en la distància olímpica, és a dir, en el quilòmetre i mig de natació, 40 de bicicleta i els 10 de curs a peu.
La distància més llarga que he fet és aquesta, és la distància olímpica. Sí que és veritat que només n'he fet 3, però tots 3 m'han sortit bastant bé i m'he sentit molt còmode. Jo crec que venint de la natació, d'un esport que és tan aeròbic, al final ser patir durant més estona que no pas patir més en menys estona. Això és el que jo penso, no sé. De moment han anat així fins al dia que tant pot ser que peti, que no, però de moment sí que és veritat que la distància olímpica m'agrada molt, em sento molt còmode i de moment va bastant bé.
Doncs esperem que aquest diumenge també li vagi molt bé en un dels últims triatlons de la temporada, el de Barcelona, on coincidirà, de fet, amb un altre triatleta d'aquí de casa, com és la Laura Gómez.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Parlem també de bàsquet. El bàsquet Pia ha ensopegat amb la mateixa pedra per quart any consecutiu. Des que els escolapis van assolir l'ascens a la Copa Catalunya de bàsquet, mai han estat capaços d'estrenar-se amb victòria a la jornada 1 i enguany no ha estat tampoc una excepció. El bàsquet Almeda va ser el seu butxí, va saltar al carrer Garcilaso imposant-se per 65-73 en el primer partit de la Lliga. El conjunt de Cornellà es va posar per davant en el marcador en iniciar el segon quart i ja no permetria que els homes de Jaume Prat recuperessin el terreny perdut, recuperessin les regnes del partit. Al tercer període, de fet, es va produir la fractura definitiva amb un parcial de 4-14 favorable a l'Almeda. Oriol Andrés és el capità del conjunt escolapi.
Ells han agafat una ratxa que s'han escapat i tot i que hem tingut diversos intents de gustar-nos i d'intentar-nos-hi posar, doncs no, finalment no ens hem pogut posar. Sí, probablement el tercer quan hem fet una baixada de tensió, de ritme, i ells han aprofitat el nostre desencert en atac per castigar-nos en transicions ràpides a les quals no hem arribat. No considero que sigui un equip millor que el nostre, però sigui un equip que ha plantejat millor les seves cartes i que ha demostrat pues, que corrent i amb ofici doncs, es pot treure un partit.
Bon partit, per tant, de l'Almeda, a més amb una baixa destacada al conjunt local, com era el Damià Páez, que tampoc va poder ajudar en la derrota de la Pia contra un nouvingut a la categoria i que es pressuposa, com a mínim és el seu objectiu, lluitarà per eludir les parts més complicades de la classificació, la zona baixa de la taula. El bàsquet a Baraix està a coll amunt davant l'Almeda, però Andrés prefereix no pensar-hi.
Això és un clàssic, no? Quan és la penúltima jornada, hòstia, si haguessin guanyat, però jo, bueno, almenys a mi sona molt pregunta, això és bàsquet, i pots guanyar i perdre tots els partits. Esperem com va aquesta temporada, esperem que en guanyem més dels que perdem, però ja et dic, els partits s'han de jugar i aquestes coses passen. Vull dir, no... Espero no haver-nos en recordar, la veritat.
La Copa Catalunya, per tant, ja està en marxa i la veritat és que pitjor li van anar les coses al bàsquet castellà, el pròxim rival del bàsquet Pia, que va començar amb una desfeta per 34 punts a la pista del Navàs. I del bàsquet al tennis, el 27è Trofeu Internacional Ciutat de Sabadell Open BBVA arriba avui al seu tram decisiu. S'han jugat avui els últims partits de la fase prèvia i ja han arrencat els de la fase final, tant en dobles com en individuals. Des de les 12 s'han disputat ja els primers partits d'aquests quadres finals, 7 en total durant el dia d'avui en individual i tots els dobles. Demà jugarà la segona meitat del quadre final individual. Recordem que Nicolás Sánchez Izquierdo, el número 393 del rànquing ATP del món, és el cap de sèrie número 1 del torneig, com a dos a l'altre extrem, a l'altra banda del quadre, el rus Alexander Zurbin, Jordi Samper, l'argentí Manuel Pena, el suís Johan Nichols o també el rus Kirill Kibatsev són d'altres candidats a la victòria final en aquest Open BBVA que es du a terme un any més a les instal·lacions del Club Tenis Sabadell. Per tant, si voleu veure tenis de qualitat i, com diem cada any, algunes de les raquetes més prometedores del panorama internacional, tenis de primer nivell gratis, el tenis amb aquest Ciutat de Sabadell, aquest torneig internacional Open BBVA.
Hola, soy Adri Cuevas, jugador del Sabadell, y os recomiendo que escuchéis Hotel Suisse en Radio Sabadell.
Quatre minuts i arribem al final del programa. Hem deixat pel final avui el futbol sala. Han hagut de passar tres jornades, però l'Escola Pia ja té el sarró. La primera victòria de la temporada en aquesta categoria de la segona B de futbol sala. El conjunt Escola Pia havia punxat a casa contra el Barceloneta i també a la pista del Mar Dènia. Però en el segon intent, al carrer Garcilaso, els de Pedro Donoso van tombar la Unió Santa Coloma. Això sí, tres punts que van estar a punt de volar novament. Com el dia del Barceloneta, els escolapis van desaprofitar un avantatge en el marcador, però al final van resoldre del partit per un ajustat 4-3. Aquesta és la valoració que fa el tècnic Pedro Donoso.
Fue un partido de mucha intensidad desde el minuto uno hasta el final, ¿no? La verdad es que nosotros estuvimos bien plantados durante todo el partido, ¿no? Yo creo que la primera parte 2-0, nos pusimos 3-0 e incluso pudimos aumentar la distancia. Lo que pasa que, bueno, en una ellos marcan el primero en un gol de falta directa y después en un error puntual nuestro a la salida de balón y que nos roban en primera línea y lo marcan, ¿no? Y ya se meten en el partido, ya se vuelve un poco loco el partido y nos empatan. Y había ocasiones para ambos equipos y con el 3-3 nos echan a Carlos Poverano y bueno, nos quedamos en inferioridad 4-3, que defendimos bien. A partir d'ahir pues, se guarda el partido y tuvimos la suerte de marcar, ¿no?
La Pia és 13a ara amb els primers 3 punts de la temporada i dissabte a 6:45 de la tarda visitarà la pista del Pallejà, ara dirigit per l'ex del club Diego Blanco. I precisament el Natació Sabadell està protagonitzant un gran inici de temporada. Els de Borja Burgos s'han situat segons després de golejar diumenge per 1-6 al Sala 5 Martorell, que arribava a la cita en plena de victòries. Marc Elias, futbolista nedador, creu que la clau va ser el gol de Pau Requesens just abans del descans i la concentració durant els 40 minuts.
Encara que Martorell fos un equip que acabava de pujar, sabíem que per resultats i per plantilla ens posaria les coses difícils i sabíem que per treure algú positiu d'allà havíem d'estar ficats i concentrats els 40 minuts i així va ser. Al final tenim plantilla i ho volem demostrar per fer coses top aquest any.
Un Marc Elias que és una de les moltes cares noves que té el club aquesta temporada. El jove futbolista prové del filial de l'Indústria Santa Coloma i a Martorell ja va demostrar la seva qualitat amb un doblet. Tot i els bons resultats, Elias considera que encara estan en període d'adaptació. Per sobre del Natació Sabadell, només hi ha el Bellsport de l'Hospitalet, l'únic equip que, després de 3 jornades, suma els 9 punts possibles. Diumenge, 12:45, segona cita de la temporada que el Balsà contra el Manresa. I demà a l'Hotel Suís marxarem a la muntanya amb el Joan Clufén, aquest cop ni a l'Everest ni tampoc a la Mola, sinó per descobrir el fenomen de les ultratrails. Escoltarem les paraules de Manuel Lanzarote en roda de premsa en el dia de tornada de la feina dels arlequinats. També buscarem exjugadors de l'Olot i del Centre d'Esports Sabadell en la prèvia d'un nou compromís entre arlequinats i garrotxins i, entre d'altres coses, cop d'ull a la tercera divisió de futbol sala, al debut de la primera nacional de vòlei o a la preferent de futbol femení amb una nova derrota del Centre d'Esport del seu sènior femení.
Hotel Suís.
Impecable la feina des del control de so del Roger Benet. Podreu tornar a escoltar aquest programa el de l'1 d'octubre del 2019, el 18è aniversari, com us dèiem, en començar d'aquesta emissora de Ràdio Sabadell, al seu portal web, radiosabadell.fm, o si no, també a Twitter, @radiosabadell, d'aquí a uns minutets. Per estar informats, també apunteu-vos aquest perfil a Twitter, si no, també ens podeu seguir a Instagram. Demà, d'aquí a 23 hores, puntuals a la cita amb l'Hotel Suís i amb l'Esport de la Ciutat a les 2 en punt. Que vagi molt bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.